Doncs aquests dies probablement deuen haver vist al davant de la fragata, al davant de la costa, de tant en tant, doncs, algun vaixell per allà. Doncs bé, el vaixell que veuen no és l'important, el vaixell important està a sota. A sota ens diuen de 3 metres i mig de sorra. I sota aquests 3 metres i mig de sorra hi ha segurament molta història. Una història que, doncs, en Pere Izquierdo, bon dia.
Bon dia.
I en Raúl Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Ens explicaran ara. Es tracta d'aquella famosa batalla de Sitges, aquella famosa batalla del 1642, entre, doncs, la flota castellana i la flota franco-catalana al davant de les costes sitgetanes. La part de la història, aquesta entrevista l'anem fent com per etapes, perquè a mesura que van les campanyes d'exploració, doncs anem coneixent més coses. El que coneixem fins ara era que 1642, record, Guerra dels Segadors, oi? Les tropes castellanes acantonades a Roses, i aleshores uns vaixells surten de Cadis doncs per anar a socórrer-les. Els francesos estan a Barcelona, els catalans, oi? Tenen notícia de que estan pujant aquests vaixells i baixen a trobar-los i se'ls troben davant de la costa de Sitges.
Sí, bueno, podem precisar una mica més perquè la cosa és molt forta. O sigui, la cavalleria castellana no la poden retirar quan hi ha la revolta catalana i queda cantonada a Roses, perquè no la poden embarcar, no hi cap als vaixells quan evacuen Catalunya. I des d'allà controlar Perpinyà. I clar, no mengen ni cobren i els han de vestir. Per abastir-los primer intenten fer-ho per terra i dues vegades són derrotats i han de recular. Llavors què fan? Fan la flota més gran que havia fet mai Castella. És que, ojo, no qualsevol flota. Reuneixen a Cadis tots els vaixells de la flota de Flandes i tots els vaixells de la flota d'Índies que estaven a aquest costat del mar. Surten 85 vaixells de Cadis. Poca broma, eh? Entre ells 36 galions de foc. I evidentment hi van molts altres vaixells de càrrega amb tot el que poden necessitar les tropes que estan a l'altra punta. Els francesos tenen espies i saben que aquesta flota ve. Reuneixen tota la flota de França, la de l'Atlàntic i la del Mediterrani, tota a Barcelona. I comencen a buscar-los. Com no els troben, tornen a Barcelona. I justament el dia que tornen a Barcelona, des de Montjuïc avisen que avisten la flota castellana i la despleguen. En ple temporal de llevant, horrible per sortir a navegar, i allà el primer dia les galeres nostres capturen un dels galions més grossos castellans, el Santo Tomàs, sense combat, l'envolten entre quatre, veu que està perdut i el capità és lliure i sense combat, i poden portar aquest galió Santo Tomàs a Barcelona com a trofeu de guerra. Arriba la nit, tiren l'àncora davant del Llobregat les nostres tropes i la flota castellana ho fa davant de Sitges. Al matí, quan surt el sol, veuen que estan a 8 milles davant de Sitges, avancen cap a Sitges, les condicions del mar són molt dolentes i la nau almirall de la flota francesa queda envoltada de tropes castellanes i durant tot el dia està resistint contra 4, 5, 6 vaixells que l'estan atacant a la vegada. És el Galió de Guisa i Mare Déu de la Victòria, que es va enfonsar, pensem, a 800 metres de la punta al vespre de l'1 de juliol de 1642.
Ara, abans d'avançar sobre el que esteu buscant, una pregunta tonta, probablement. Per què, si feia aquella mala mar, van decidir establir combat? Perquè no era més fàcil esperar que les coses milloressin?
Perquè haguessin passat de llarg. Amb mala mar i tort, les tropes, la flota castellana hagués seguit cap a Roses, l'havien d'aturar.
D'acord, doncs ja està contestada la pregunta tonta, oi? A partir d'aquí, hi ha aquest combat el 1 de juliol de 1642, que acaba amb l'enfonsament de les dues naus principals, de les dues tropes, davant de la costa de Sitges.
Sí, com diu en Bruno, que és un dels membres del nostre equip, diu, tenim el Titanic del segle XVII, però no en tenim un, en tenim dos de Titanics del segle XVII, efectivament. En un moment determinat del combat, la nau de Guisa i Mare de la Victòria assalta el Galió la Magdalena, la nau almirall castellana, i aconsegueix que rendeixi, tot i que tenien menys gent. La nau francesa portava 530 tripulants, dels quals 150 hi havien mort en els combats del dia, i la nau castellana portava 840. Tot i així van aconseguir reduir-los, fer-los presoners, i no van morir, per tant els van evacuar. Per què? Perquè en aquell moment altres naus es van enganxar a l'altre costat de la Magdalena intentant recuperar-la. El marquès de Ciudad Real, que era l'almirall de la flota, anava en un altre vaixell, va intentar atacar també, i els francesos van aviar un brulot, un vaixell de foc, carregat amb quitrà encès, contra el vaixell del marquès de Ciudad Real. Però els espanyols ho van desviar i va xocar amb la nau insígnia, el nau almirall francesa, Galió de Guisa, que es va encendre de seguida. El capità va refusar evacuar la nau, va voler morir dalt d'ella, estava ferit al braç, es deia Hercule Conigan de Canger, era un senyor de Canger i almirall de la flota de l'Atlàntic francesa. I els francesos van intentar remolcar la Madalena cap a Barcelona i llavors els hi van enfonsar.
D'acord. Per tant, primer un desastre, perquè aquí s'enfonsa tothom, gairebé. Molta gent s'enfonsa.
Sí, bueno, es considera que la batalla la van guanyar els catalans i els francesos, però les guerres les perd tothom, perquè allò era una massacre.
Victòria pírrica, que es diria, sí, no?
Que quasi empat pírric, diria, sí, jo, perquè sí. Els castellans tenen que fugir i els francesos queden amb la nau insígnia enfonsada i amb més baixes inclús que els propis castellans.
Que els castellans, per tant, doncs, aquí es devia muntar una festa major d'espant aquí davant de les costes de Sitges.
Més de 3.000 morts.
Més de 3.000 morts.
Ja no és poc, entre tot plegat.
D'aquesta batalla, amb el temps, doncs, va aparèixer aquella roca negra, aquell brulot famós que, doncs, amb el temps, després van aparèixer aquelles monedes que es van trobar fa, doncs, això, fa uns 40 anys, 50 anys.
54 anys.
Fa 54 anys van aparèixer aquelles monedes flotant davant de la platja del Club Natació. Que van ser recollides per Frederic Malagelada, etc, etc, és a dir, tota aquesta història del brulot de la pedra negra que ja vau investigar. Aquest era un brulot francès, no?
Sí, sí.
I a partir d'aquí vau fer les exploracions per saber on estava la resta del material.
Correcte, sabíem que hi havia mar de llevant, per tant havia d'estar llevant. El que passa és que quan vam anar a mirar llevant només hi havia sorra. La sorra que escampem a les platges després a l'hivern es distribueix una franja molt ampla i ho tapa tot, i ho mata tot, però a més ja hi havia hagut sorra des de temps immemorials, perquè de fet davant de Sitges tenim un delta del Llobregat. El Llobregat havia desembocat davant de Sitges en una època prehistòrica i hi havia hagut 10 quilòmetres de terra davant de Sitges on ara tenim el mar.
D'acord. És a dir, que hi és una zona propensa que hi hagi sorrals.
Correcte, com hi havia sorra no podíem veure res, hi havíem d'anar a mètodes geofísics, a mètodes inventats bàsicament per detectar submarins soviètics durant la Guerra Freda, que són mètodes per detectar ferro sota l'aigua a distància. Sabíem que hi havia els canons, les bales i tot l'armament, que la Magdalena portava 4.500 mosquets biscaïns, o sigui, escopetes fetes a Biscaia, i 5.000 piques.
Correcte.
Això ja és molt de ferro, a més bona part dels canons eren de ferro i els millors canons eren de bronze.
Ara avançarem sobre exactament com esteu buscant, què esteu buscant, però una miqueta per contextualitzar. Estem davant probablement d'una de les troballes més importants d'aquesta època a les costes espanyoles?
Jo crec que sí.
Sense cap mena de dubte. Vull dir, a la més, se m'acudeixen galions que s'hagin pogut expoliar a Amèrica, per exemple el cas de Totxa per al Mel Fisher, no? Però realment aquí a Espanya, en el cas de l'estat espanyol, no recordo cap galió que s'hagi excavat amb metodologia arqueològica d'aquesta importància i amb una batalla d'aquesta rellevància. Pensem que a més és la Guerra dels 30 anys, és un conflicte que podria ser una guerra mundial de l'època, perquè tenim molts interessos i molts estats, des de Suècia fins a la monarquia espanyola, implicats, i llavors jo crec que no té parangó. Realment aquí tenim, vaja, és un espectacle, a nivell arqueològic és indescriptible.
D'acord, perquè és això, és a dir, la Guerra dels Segadors està emmarcada en un conflicte internacional amb la implicació de totes les potències, algunes que van canviant de costat per interessos i per compensacions de forces entre ells, per tant, doncs, és una petita guerra dintre d'una gran guerra en la qual participava gairebé totes les potències desenvolupades mundials.
Correcte.
No és només el fet bèl·lic, és que s'ha congelat el temps en aquests llocs, no? En aquests vaixells. Tot el que portaven, que és les coses que tenia la gent més pobra, que estaven treballant allà, però també els més rics, els més nobles, que estaven també visquent del vaixell, tot el que portaven aquell dia en la nau insígnia d'un costat i en la de l'altre va quedar enfonsat I per tant podrem veure què menjaven, quina mena de coarteria tenien o com eren la ventaleria, probablement.
No, a part sempre s'ha dit que en el cas dels derelictes, els vaixells enfonsats, seria l'equivalent a trobar-se avui dia, no ho sé, un transbordador espacial, és a dir, tota la màxima tecnologia que una societat pot oferir està allí posada. Llavors, també és un demostrador tecnològic de l'època molt i molt potent, ens interessa molt als arqueòlegs precisament per, també per això.
Per descobrir fins a quin punt aquell any, el 1642, doncs, què tenia aquella gent i què podia fer. El Pere sempre va ser defensor de que això ho trobaríem.
Sí, esclar.
Això ho trobaríem, és a dir, fins i tot abans de començar a fer les recerques. Però, diguem, sempre vas estar convençut de que quan es comencés a buscar amb mètode científic i amb tecnologia, es trobarien aquestes...
Sí, és una qüestió de mitjans. A veure, si hi és, hi ha maneres per trobar-ho. Normalment són molt cares. I nosaltres el que hem aconseguit, i crec que això és el que té més mèrit, és disposar de tota la tecnologia sense diners i sense recursos, perquè pràcticament hem treballat amb molt poques diners, una subvenció de la Generalitat de l'any passat de 2.400 euros, una mica d'ajuda del Consorci del Patrimoni de Sitges, que aquest any sí que hi ha destinat una partida de 10.000 euros, que tampoc és que sigui una bogeria, però que és molt més, i sobretot el suport social que hem trobat aquí a Sitges, perquè el Port d'Aiguadols, el Port de Garraf, el Club de Mar, el Club Nàutic de Sitges, el restaurant Aquelarre, que ens ha subvencionat els menjars, tothom ha posat una mica de la seva part perquè això surti molt barato i es pugui fer.
Perquè quan comença en realitat la campanya? La campanya l'esteu més o menys fent en períodes, no? Ara heu obert una nova. Quan va començar la primera ja seriosament per fer?
L'any passat vam començar a l'abril. Sí. Vam començar a l'abril, ja vam localitzar el brulot, el vam destapar, vam veure que efectivament no era una cosa artificial, s'ha fet analitzar, s'ha vist que era brea vegetal, que hi ha 1.730 litres de brea vegetal adherits al fons davant de la platja de l'Estanyol i una barra de ferro que havia format part del vaixell. I a partir d'aquí ja vam anar a buscar qui ens podria facilitar la tecnologia sense pagar. Uh-huh. Això té molt de mèrit, però al final vam trobar uns aliats bretons genials que disposen de la maquinària, gent que ja estan jubilats, que han treballat tota la seva vida en recerca subaquàtica en aquests temes. Jo crec que són els millors experts mundials i els tenim de franc, els hem convençut perquè vinguin, els ha agradat el projecte, els ha semblat que és molt important i han estat disposats a treballar de franc per nosaltres i a prestar-nos un material que no podríem comprar mai de la vida, perquè hauríem de gastar tot el pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per comprar un d'aquests aparells.
Clar, els bretons també poden estar interessats perquè de fet estan estudiant la seva pròpia història també, la flota francesa.
Sí, bueno, ells no paren, però sí, evidentment que ara mateix França està investigant un vaixell més o menys de la mateixa època, la Lune, que estarà en un estat probablement similar al nostre, però que està enfonsat a 92 metres de profunditat i ja porten gastats 10 milions d'euros. I encara no han començat a destapar. I nosaltres, amb una mica de sort, ara el mes que ve podrem obtenir la mateixa informació que ells, aixecar una cobertura fotogràfica de tot el que queda del vaixell per sobre, sense començar a rascar el que queda per entremig, i ens hauríem gastat uns 10.000 euros, una cosa així en total.
Perquè, a veure, a quina profunditat es troben les restes ara?
Jo calculo que uns 12 metres, perquè si el profundímetre em marca generalment ara, amb la sorra colmatada, 8 i alguna cosa, uh-huh, doncs posem-li 3 metres, 3 metres i mig, i per allà estarà. Vull dir que és, com a derelicte no és difícil d'excavar. Uh-huh. De fet, segurament podem fer treballs molt llargs sense entrar en descompressió, que és el que generalment et limita molt els treballs subaquàtics.
Això és el que anàvem a preguntar, perquè a 12 metres es podrà treballar amb una certa comoditat?
Moltíssima comoditat. Vull dir, jo he treballat en derelictes al doble de profuns i llavors sí que perds un quart d'hora, 18 minuts de la immersió en fer descompressió. Aquest és un problema perquè també estàs limitat per l'aire que portes a l'ampolla. I llavors tenir un derelicte a tan poca profunditat i tan interessant, vaja, a mi em sembla una oportunitat única, per Sitges però també per l'arqueologia catalana, sense cap mena de dubte.
Quan... Bé, això ho ha d'escapar la draga primer, no?
Sí, bueno, nosaltres trobem això al setembre, sí. Però els impactes que fem amb el peix, diguem-ne, el peix és un magnetòmetre gran de protons que detecta masses de ferro, les deteccions no són precises, ens donen un marge d'error de 100-120 metres de distància. Trobem tres zones, que en diem Sitges 1, Sitges 2, Sitges 3, on hi ha material de ferro enterrat sota la sorra. La que ens sembla més prometedora per la posició en relació al prolot i tot això és la Sitges 1, i és on fem el forat l'any passat i aconseguim tocar els jaciments sense veure'l, perquè la sorra torna. El problema que tenim dels 3 metres de sorra és de contenció de la sorra, perquè la sorra aquesta és molt fina, és molt dura i de tant en tant es liqua. Segons com i sense avisar es torna líquida i llavors pots clavar el braç sencer dintre. Si esperes 10 minuts torna a ser com una pedra. I hem de jugar amb aquesta sorra, no? Llavors, per fer-ho hem de fer un forat gran, i aquest any el que hem fet abans de res és anar aquí al Sitges 1, marcar-nos uns punts de referència i aixecar un plànol de totes les masses de ferro que hi ha enterrades, i així sabem quina mida volem donar el forat i quines dimensions.
Quines dimensions té? Quin perímetre estaríem parlant ara del que voleu forar?
Aproximadament 40 metres de llarg per 20 d'amplada i 3 de fondo.
Mig camp de futbol.
Sí, efectivament.
Perquè ens entenguem.
Va, sí. Una miqueta menys. No?
Va, menys, sí. 40, no, home, 40 per 20.
Menys,
sí.
Bastant menys, bastant menys. Un camp de futbol...
Sí, sí, un quart de camp.
Un quart de camp de futbol, gran, sí. Una cosa així.
Això és el que voleu buidar de sorra.
Sí.
Buidar de sorra i esperar que la sorra no hi torni. Perquè,
bueno, com que no som massa creients, diguem-ne, en lloc d'esperar, estem pensant solucions. Hem trobat una solució que aparentment és molt barata, amb geotèxtil. Són una mena de bosses de geotèxtil en forma de tub que s'omplen de sorra, deixen passar l'aigua però la sorra no, retenen la sorra i es posen dures. Llavors, si podem escampar aquest teixit al voltant i omplir-lo de sorra, quedarà dur i ens farà de pantalla perquè no ens torni la sorra endintre.
I per entendre'ns tindríem com una mena de cima,
sí,
de forat, un petit avenc.
Un cràter.
Un cràter, exacte. I a sota, doncs, les restes per poder-hi començar a treballar.
Aquesta és la idea.
En aquestes... Què trobarem aquí sota? A veure.
Què podem trobar? Doncs, des de l'arquitectura naval del vaixell, la qual cosa a mi particularment em sembla molt interessant, fins tot el material que ha comentat abans el Pere, material bèl·lic, canons, material d'avituallament per les tropes, doncs, les piques, hi trobem la madalena, els fusells... el material propi de l'avituallament de la marineria, que això és molt important. Clar, si ens posem a fer volar la imaginació, imaginem que podem trobar fins i tot els vestits de la pròpia tripulació. Ves a saber, però l'arqueologia subaquàtica té molt en favor de la terrestre, que conserva una sèrie de materials que en terrestre són impossibles de pensar. Llavors, a partir d'aquí, serà baixar i veure-ho, però el potencial que té és enorme.
Perquè a sota l'aigua... Què es conserva i què es perd?
Doncs, com he comentat al principi, per exemple, una de les coses més impressionants que es conserva és la fusta.
Sí?
La fusta en situacions humides es conserva força bé. Aquí al Mediterrani tenim dos problemes. Principalment el calor fa que hi hagi una espècie de cuc que es diu Teredona balis, que el que fa és menjar-se la fusta. Llavors, hem de saber... fins a quin punt estarà afectat per això. Per sort, els 3 metres de sorra fan que no hi hagi oxigen i que, per tant, aquesta espècie de xilòfaga es mori. L'altra cosa és que, com el vaixell estava en batalla i probablement cremat, molta part de la fusta pot haver-se cremat. De fet, jo quan vaig fer el sondeig amb els meus companys, vèiem fusta cremada, escòries de metall fos. Llavors, tot això ja ens indica que segurament una bona part de la fusta del vaixell estarà cremada. Més coses que es poden conservar, el metall es conservarà bé. Com t'he dit també, és possible... No vull llançar campanes al vol abans, però potser roba de la tripulació. Després, molts objectes d'ús personal que no ens podem arribar a imaginar, només ho sabrem quan acabem.
D'acord. I estaríem parlant exclusivament del Guisa o potser també de la Madalena?
Potser també de la Madalena, perquè ens donen unes anomalies molt grans i llavors fins que no ho excavem no ho podrem saber sense certa.
Si fos la Madalena, en principi la Madalena hauria baixat sense cremar. o sense estar tan malmesa.
Sense estar tan malmesa, sense estar tan malmesa, sí.
Per tant, seria ja això el bingo de la loteria. O sigui, de moment anem per línia, però el bingo seria la Madalena?
El bingo seria tots dos i poder-los comparar, poder-los excavar junts a la vegada, no? I anar veient realment quines diferències hi havia entre una nau espanyola i una nau francesa de l'època.
Ens està cridant molt l'atenció una qüestió, és a dir, tota la història que ens ha explicat inicialment el Pere respon bàsicament a fonts escrites, no? És a dir, tot el que sabem del que va passar en aquesta batalla respon a fonts escrites. A partir de elements com la troballa de les monedes, de la pedra negra, etc, doncs es fa tota la deducció de que això pot estar aquí a partir d'unes fonts escrites que van quedar escrites ja
en el seu moment, sí.
És a dir, aquí, diguem, des del punt de vista formal, això és una investigació històrica de primera magnitud.
Pues clar, que hem fet primer, encara no hem aconseguit els documents espanyols originals de l'època. En canvi, sí, ens han enviat de l'Arxiu Nacional de França els diaris de navegació de l'almirall de la flota, del marquès de Brézé, i del capità de les galeres, el veí de Fulbà. Llavors, clar, tenim una explicació de primera mà dels que dirigien la batalla, després tenim també explicacions en els textos catalans de l'època, però és una batalla incòmoda, fixeu-vos. Així com surt molt ben explicada el dietari de la Generalitat i després en diverses cròniques de l'època, la de Miquel de Parets, i dedica diverses pàgines, no se'n parla, no es coneix, ni tan sols en la Wikipedia estava explicada, ho vam completar l'altre dia. Es diu Batalla de Barcelona, oficialment, no? I per què és incòmode? Perquè, clar, després el resultat de tot plegat va ser molt diferent. Pels castellans, haver perdut una batalla a Catalunya contra els catalans, encara que fossin els catalans i els francesos, no és massa bonic i no en parles. I els francesos ens van girar l'esquena. Ens estaven protegint, el seu rei va signar un tractat amb Catalunya per la qual ens acollien i ens protegien i mai separarien el Rosselló i la Cerdanya del Principat de Catalunya, i al cap de 18 anys doncs, ens van deixar abandonats
1659,
a canvi d'un tros a canvi d'un tros de Catalunya. Clar, no és una batalla que els hi sembli molt interessant d'explicar, no? I és tan grossa com la de Trafalgar, o com batalles molt, molt importants i famoses, però ha quedat amagada històricament.
Probablement el que no ha tingut és tantes sí que en va tenir de conseqüències, però clar, Trafalgar, Lepanto, per entendre'ns, és a dir, hi ha batalles que marquen una època, un gir d'una època. Aquesta, diguem, va ser una batalla que després les conseqüències van ser molt importants, o...
Home, potser Perpinyà no seria francesa si aquesta batalla no hagués tingut lloc, perquè igual l'haguessin retingut els castellans, els francesos no l'haguessin arribat a conquerir i no s'hagués arribat després un tractat que els cedia Perpinyà.
D'acord.
En aquest sentit, una miqueta d'importància pot tenir, no?
Sí, a nivell militar també canvia la tàctica després d'aquesta batalla. Cal pensar que s'acaben les batalles de galions i comença la de navilis de línia, i és un canvi en la tàctica militar bastant important, vull dir que té conseqüències en tots els sentits, però segurament, com deia el Pere, és una batalla incòmoda i llavors potser no interessa tant parlar-ne o se n'avanga una mica més.
I els brulots deixen de fer servir, o exacte, redueixen molt l'ús dels brulots després d'aquesta batalla en general, perquè han vist que s'han cremat ells mateixos.
És a dir, exacte, això és allò del nen, que el nen no torna a pujar la cadira si veu que una vegada es cau. Doncs aquí no tornen a fer servir els brulots perquè al final es van cremar ells mateixos.
Sí, sí, però és que la tàctica de guerra encara era guerra medieval. O sigui, els vaixells no anaven a enfonsar-se els uns contra els altres, sinó a capturar-los, assaltar-los i capturar-los. I a partir d'aquesta batalla ja es plantegen una altra manera de lluitar, que és en línia, travessar les línies enemigues i escombrar les cobertes dels altres vaixells per després poder-los enfonsar. Amb tranquil·litat, o sigui que canvia molt el plantejament bèl·lic just en aquest moment.
Estem en un moment també de canvi de la tàctica militar, de fet.
Sí, sí, complet.
La guerra dels 30 anys, com les guerres mundials del segle passat, doncs van ser moments de canvis de manera d'afrontar les guerres. Aleshores, un cop trobeu el que trobeu allà dintre, què se'n podrà fer del que trobeu allà dintre? S'haurà de treure, no s'haurà de treure, s'haurà de cartografiar, s'haurà de tornar a tapar, s'haurà de què?
Boníssima pregunta. Bé, en principi, Un cop ho trobem, com ha dit el Pere abans, primer ho documentarem, és a dir, un cop es dragui, la intenció és documentar-ho, i llavors plantejar-se si ho podem excavar. Després, a nivell de materials, sí que és veritat que la Convenció de l'UNESCO de 2001 sobre patrimoni subaquàtic diu que si tu no tens recursos per conservar, perquè per exemple la conservació de materials subaquàtics és caríssima, aquests materials és millor conservar-los in situ. Llavors nosaltres, un cop veiem el que hi ha, haurem de valorar material per material específicament què en fem, si el podem usalitzar, si no, si el podem conservar, si no, quins recursos tenim, i a partir d'aquí pensar una estratègia d'actuació.
Jo entenc que haurem de treure alguns objectes per estudiar-los bé, per poder-los mostrar, perquè hi ha gent que no fa submarinisme, però m'agradaria, si fos possible, museïtzar els vaixells a sota del mar, de manera que Sitges guanyés un atractiu nou, que és el del submarinisme. L'Estartit viu d'això, i tot l'any, perquè és un turisme molt menys estacional que el turisme d'estiu de platja. I si aconseguíssim posar un vaixell d'aquests en situació de ser visitat per submarinistes, probablement podríem fer néixer un nou moviment turístic addicional a tots els atractius que ja té la nostra vila, que no són pocs.
És a dir, que deixar el jaciment descobert perquè la gent que practica submarinisme s'hi pogués acostar.
Sí, o parcialment descobert.
I pogués...
Ja posats a fer volar la imaginació, si sortís un inversor que hi volgués posar molts calés, es podria arribar a plantejar d'arribar-hi peu pla, en sec, de fer-hi un túnel des de l'església, són 800 metres, un túnel de metacrilat com el dels taurons de l'aquàrium, sí. No? Sí, sí, però seria 20 vegades més llarg que aquell, costaria 20 vegades més, però no és una idea tampoc absolutament boja, és una idea relativament assumible.
Déu-n'hi-do. S'imagina, noi? Allò sota la punta, vinga, va, iau, cap a mar endins.
Mar endins 800 metres i allà davant que poguessis veure el que queda del vaixell sense mullar-te.
Perquè és possible que sigui prou reconeixible allò que es vegi, és a dir, reconeixible en el sentit de que es vegi clarament una quilla de vaixell, es vegi clarament...
Sí, sense cap mena de dubte, jo crec que serà bastant reconeixible. Fins a quin punt estarà conservat és una incògnita, però sí. Generalment els jaciments subaquàtics es reconeixen bastant bé.
D'entrada apareixeran els canons escampats. Trossos de fusta i el que podia resistir els temporals. Si va quedar cobert molt de pressa, s'haurà conservat molt bé. I llavors començaran a sortir moltes altres coses. Si va estar 50-60 anys exposat, doncs segurament els pescadors haurien intentat recuperar coses i el mar mateix hauria fet malbé coses. Però
clar, això no ho sabem.
Tinc la sensació, com funciona Sitges, que de seguida devia quedar cobert de sorra. Com veig jo que funciona la mar de Sitges.
És a dir, que tot allò que no va sortir del vaixell en el moment d'enfonsar-se ja va quedar... colgat i per tant i cossos se'n poden trobar amb aquestes alçades?
Sí, de fet, per exemple, ara estan excavant un derelicte a Suècia que és el Mars Macaló, si no m'equivoco, i han trobat cossos i cranis de persones. Llavors, amb una batalla d'aquestes característiques, que a més molta gent es deuria quedar atrapada, doncs jo imagino que sí, perquè sí. No
oblidem, el Guís és el model que va fer servir el rei de Suècia per construir el Vasa. El Vasa és un museu que està a Estocolm, actualment rep 1,5 milions de visitants anuals en un museu monogràfic, està molt ben conservat, es va enfonsar el mateix dia que el van votar per una alcaldada del rei, va voler posar més canons del compte i els va posar tots en la coberta superior, va desequilibrar el vaixell i es va enfonsar. I és la còpia. Doncs aquí troben els cadàvers de la gent que anava al viatge inaugural amb el seu barret, la seva roba, la seva bossa de monedes, les seves sabates, tot el que en aquells moments portaven.
I de quant període estem parlant de treballs d'excavació? És a dir, a partir d'ara, el mes que ve ha de venir la draga famosa que ha de treure aquests 3 metres i mig de sorra que hi ha sobre en aquest espai de 40 per 20 aproximadament. S'ha d'intentar estabilitzar perquè la sorra no torni a cobrir, perquè si no llavors mal guanyat. I un cop això ja estigui estabilitzat, s'haurà d'anar baixant i s'haurà d'anar doncs, cartografiant, s'haurà d'anar traient el que es pugui, s'haurà d'anar valorant. De quant de temps calculeu que puguem estar parlant?
Per una primera valoració, jo crec que en unes 3 setmanes de treball podem tenir un plànol del que es veu en superfície sense rascar el vaixell. Ara, si em preguntes quant de temps necessitaríem per excavar el vaixell, anys. no és una feina d'un mes ni de dos, són anys. Ara primer que hem de saber què queda, en quin estat està, què si, i valorar després què s'hi pot fer, no? I quins recursos hi ha per treballar-hi. Si hi ha més recursos, menys temps. Si hi ha menys recursos, més temps.
Però aquí estem, per tant, parlant probablement d'un dels carmelets de les vostres carreres com a arqueòleg.
Sí, sense cap mena de dubte. Vull dir, almenys per mi, que a més jo començo amb això, uh-huh, vaig començar amb un derelicte d'aquesta importància, vaja. Imagina't.
A 12 metres, des de la superfície, es veu alguna cosa? Es pot veure alguna cosa?
Depèn de la visibilitat que hi hagi aquell dia. Uh-huh. Perquè, per exemple, en aquesta campanya hem tingut dies de molt mala visibilitat, i realment d'on estem tu i jo ara, per exemple, no ens veuríem. Per exemple,
i 40 centímetres.
Sí.
40 centímetres ja no veiem res, sort que no ens perdem.
Ens sabem orientar sota.
Però amb dies de molta visibilitat, o sigui, amb dies de mar molt neta o això...
Sí, sense cap mena de dubte es podria veure.
Des de la superfície, un vaixell allà, sense que un sigui submarinista, podria descobrir el que hi ha allà sota.
Sí, sense cap mena de dubte.
Ho teniu ben... Hi ha boies o com ho teniu marcat? O us acosteu...
Hem marcat punts amb barres de metall, uh-huh, i sobretot hem fet servir molt el GPS. Sí que és veritat que alguna vegada hem fet servir alguna butlleta, però ja no hi són. O sigui que si algú va buscar on són els punts que hem marcat, no els trobarà, segurament.
És millor que la gent no s'hi acosti, també, mentre s'estigui treballant-hi, no?
En principi, quan hi treballem, sí que ho haurem de bullar per evitar que les embarcacions hi entren i ens puguin fer mal. Però el que... No voldríem, primer, que algú hi faci un forat. És molt difícil que algú pugui arribar a fer 3 metres i mig de forat a dins la sorra, perquè és molta sorra i això és una sort. Però també és veritat que podríem prendre mal, fins i tot, no? Si fan un forat de qualsevol manera, sí, en aquesta sorra que té aquestes característiques. I, d'altra banda, també hi ha el risc de que si posa una boia, algú t'estiri la boia i et prengui també el punt de referència. Llavors, com sabem on anem, doncs de moment no ho veiem, però quan hi treballem sí que ho marcarem.
Ens heu portat també bé, aquí, a veure com ho definim. Això és un cilindre, oi? Un cilindre amb dos cables, i davant hi ha com una mena, i ara ho diré així perquè és la meva, una espasa Jedi.
És que ja sé, sí.
És una espasa Jedi, ja està. Perquè ens entenguem, com les que venen a les botigues de joguines pels nens. Ho senten? Això és el que se sent quan...
Quan busquem metall, però quan... això quan no n'hi ha. Però
quan
ara
no n'hi ha.
Sentireu què passa quan s'acosta un al metall. Això és una cadira.
D'acord.
Això és una cadira de ferro. Imagina't un canó. Compita.
Tot i que, a veure, la cadira de ferro aquí la teníem a un pam,
sí,
el que està més avall, oi?
Esclar.
Però igualment, és a dir, això simplement és un... Com allò que porta la gent a vegades a la platja quan busca metalls per sota... Doncs,
no té res a veure, però sí. El detector de metalls que es fa servir és un mecanisme d'inducció elèctrica i arriba a uns, com a molt, 40 centímetres de profunditat sota terra i llavors ja perd el senyal.
D'acord.
Això arriba a 16 metres, però és direccional.
És direccional.
O sigui, 16 metres que hi hagi metall davant exactament de l'espasa làser.
Ostres, Déu-n'hi-do.
Clar, això ens ha permès fer el mapa de les masses metàl·liques sense treure les sorra abans.
Perquè, de fet, teniu un compte al Twitter que es pot anar seguint, ara no recordem bé el nom.
Sitges1642.
D'acord. I allà heu anat penjant no només fotografies d'això, de moments de la excavació, sinó fins i tot alguna imatge al plànol amb els punts que heu anat trobant. Que evidentment un s'ho descarrega, s'ho mira, i si no és molt avesat a la matèria es queda una miqueta igual, però com a mínim ens dona aquella sensació de que hi ha molta cosa allà.
Sí, i tenim voluntat de ser molt transparents. En això hi ha dues estratègies. La del secret, dir no diguem res, no sigui que algú robi, no? És la que s'ha aplicat fins ara a Catalunya. És un desastre. No es coneix cap jaciment a Catalunya que no estigui espoliat, excepte el nostre.
No, el vostre no ho està perquè
si hi ha 3 metres. Ah,
no, ja en parlaríem, oi?
Exacte, tots els altres han estat robats, Perquè és molt fàcil, sota el mar ningú vigila i hi ha molta mar i només hi ha un arqueòleg subaquàtic a la Generalitat de Catalunya per vigilar 640 quilòmetres de costa, més tots els rius, els llacs i les aigües freàtiques. Per tant, poca cosa pot fer. Llavors, hem de fer una crida a la gent. Tot el que hi ha sota el mar és de tots. Teu, meu i de qualsevol dels nostres oients. Si algú agafa una cosa del mar i se l'emporta a casa seva, t'està robant a tu. I això no és la llei del mar, qui troba s'ho queda. No, el que hi ha sota el mar és de tots. I això ho hem d'insistir molt, perquè és, crec, molt important.
Sense cap mena de dubte, i hem d'agrair-vos també que us hagueu interessat a Ràdio Maricel, perquè tota la difusió que es pugui fer és poca. Pensa que som un país que ha estat molt expoliat, des dels anys 60 que es comença a extendre l'activitat dels submarinistes esportius, i és molt, 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 molt important que la gent s'impliqui i que els mitjans de comunicació en feu ressò d'aquestes coses. Per tant, com deia el Pere, la millor estratègia és ser transparents, explicar aquella on hi ha i que la societat s'impliqui. Sense la societat, la nostra feina no serveix per res.
Ara se'm planteja un problema. Quan s'hagi buidat i, per tant, doncs, estigui tot per entrar, per començar a rascar, per entendre'ns, s'haurà de rascar de principi a final per evitar que ningú li entri la tentació d'anar a expoliar.
Es pot deixar protegit.
Sí,
evidentment, nosaltres el que no deixarem és allà a la vista totes les coses que ho puguin tocar. Posarem alguna cosa que evitarà que es pugui agafar. A més, estem estudiant i hem de demanar encara al parer de la Conselleria d'Interior la possibilitat de posar una webcam directament apuntada en el lloc on hi ha cada un dels vaixells identificats, des del sostre del Museu de Maricel. Això tindria un cost ridícul, menys de 100 euros, i ens permetria, si algú para un vaixell allà massa estona, saber que hi ha algú que està fent alguna cosa i fins i tot qui ha sigut. I aquesta és la idea inicial per protegir-ho.
Sí, exacte, és a dir, és una càmera de vigilància.
Correcte.
A sobre el jaciment.
I que quedi gravat i que a més ho pugui veure tothom per internet. Per què no? Perquè la idea nostra és això, la màxima transparència és la millor protecció que podem oferir. Que la gent normal, la que no va robar els jaciments arqueològics, sàpiga que allà hi ha un jaciment arqueològic i si veu algú que està robant, avisi els Mossos o ens avisi el museu o avisi el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya.
Com a sitgetans ens agrada pensar que aquí tot el que tenim és el millor del món, oi? Però, clar, difícilment podem establir anava a dir un paràmetre de comparació respecte del que tenim aquí davant. Com podríem, doncs, situar-nos sobre la importància del que tenim aquí davant, del que esteu vosaltres ara mateix estudiant? Estem a quin nivell? A una primera divisió, a una segona B?
Champions League. Sense cap mena de dubte. Vull dir...
Estem en un dels jaciments. Per categoritzar-ho, importància mundial, importància estatal, importància regional, importància...
Mundial sense cap mena de dubte. Vull dir, com hem dit abans, tenim l'original del Bassa, altres referents en l'arqueologia subaquàtica podria ser el Mary Rose, el Mars Makralos ara a Suècia també, però o que hi hagin almenys dos derelictes que siguin els bucs insignes de les flotes respectives en un conflicte internacional... Vaja, jo crec que Champions League sense cap mena de dubte, eh? Vull dir...
Oi, si us voleu fer una idea del que era el que tenim aquí enfonsat, compreu un bitllet low cost a Estocolm, que surten molt barats, i realment barats, en temporada baixa, i aneu a fer una volteta al Museu del Barça i us fareu una idea del que podem arribar a tenir aquí. És fora de sèrie, absolutament. No té res a veure amb res que hi hagi a Catalunya sota l'aigua, en lloc en cap altre lloc.
Allò que trobeu pot arribar a canviar o a modificar coses que sapiguem de l'època, de la batalla, de fins i tot de la política internacional d'aquell moment?
Sense cap mena de dubte. Com ha comentat abans el Pere, tenim un desconeixement bastant gran sobre l'armament de l'època i ens aniria molt bé, per exemple, trobar les piques, trobar els mosquets de l'avituallament, per exemple. Després
tenim desconeixement de l'armament de l'època? És a dir, estem parlant dels conflictes internacionals, el bàsic del segle XVII.
Doncs no sabem exactament com era l'armament. Sense certa. Això ens donaria moltíssima informació, una informació preciosa pels arqueòlegs i també pels historiadors, òbviament. Després, per saber coses sobre les batalles navals de l'època, informació de primera mà. Llavors, jo ja t'ho dic, per mi és un dels descobriments més transcendents i situaria els Sitges realment en la mira internacional de l'arqueologia subaquàtica, sense cap mena de dubte.
I si vols hi ha detalls, no? Però, per exemple, el fet que hem trobat sorra volcànica, que no ve evidentment d'aquí, que no hi ha volcans, no? I mirant les fonts hem descobert que escampaven sorra a les cobertes dels vaixells en el moment de la batalla per no relliscar amb la sang.
Poden imaginar-s'ho, per no relliscar amb la sang, com sí, devia ser jo.
Sí, sí, clar, era una matança, a veure, era un escorxador. Però, clar, que fent servir sorra volcànica, doncs fins ara no havia estat demostrat, no, ningú ho havia dit, i, clar, al trobar-la, i si raones una mica, dius, té molta lògica, la sorra volcànica pesa molt menys que altres menes de sorra.
Exacte.
Per tant, podies portar-ho sense que et desequilibrés el vaixell. Uh-huh. Doncs són petites coses, però que a poc ja, abans d'excavar, ja hem trobat alguna cosa que... O, per exemple, brulots. Sabíem que existien els brulots, però brulots al món n'hi ha tres de localitzats només, en tot el món. Un és el de Sitges, aquest, el Marsai. No se sabia ben bé com anaven, perquè els altres dos no han estat excavats. El nostre l'hem documentat tot, el que queda, no queda gran cosa, si voleu. Però ja sabem que feien servir brea vegetal i no, per exemple, podien haver fet servir quitrà natural del que es troba en alguns llacs d'Egipte o de Mesopotàmia, no? De Pèrsia, de tot això. Ja hem començat a portar petits detalls que afinen el que sabíem sobre l'època i mm-hmm. en trobarem molts més.
Doncs, de quan estem parlant, Pere? Per tant, temporalment, eh?
Jo crec que d'aquí un mes i mig ja començarem a poder oferir alguna cosa més que paraules. Mm-hmm. I quan la gent vegi imatges, jo tinc el convenciment absolut que quedarem operats. Mm-hmm.
Doncs d'aquí un mes i mig o una miqueta més probablement tornarem a parlar amb vosaltres perquè doncs, podem mostrar aquestes imatges, aquests primers descobriments al voltant d'allò que fa molt de temps, i ho recordem, que en Pere insistia, aquí davant ha d'haver una joia, aquí davant ha d'haver una joia. Has treballat molts anys amb un, no sé si amb un cert grau d'escepticisme general sobre allò que propugnaves, però com a mínim, ara que ho veus una miqueta més a tocar, que allò que ara t'ho preguntaré com els futbolistes, què se siente?
No, a veure, és normal que la gent sigui escèptica, si no veus res, de moment només són paraules i un plat que vam treure l'any passat, no? Aviat veureu més coses i llavors us ho creureu. Però el que per mi és de veritat un èxit increïble és l'equip que hem reunit de gent, perquè és un munt de gent que s'ha apuntat al projecte d'una manera absolutament voluntària, evidentment són professionals i han de menjar, i tard o d'hora s'haurà de pagar els sous justos a la gent que treballi en plen rendiment, perquè és que la gent té el dret a guanyar-se la vida en la seva professió, només faltaria. Però el que a mi em meravella realment és aquest conjunt de gent entusiasta, sense males històries, absolutament lliurada al treball, que els crides un dia i faci bona mare o mala, estan disposats a fer el que tu els diguis per poder arribar al nostre objectiu de localitzar aquests vaixells i desenterrar-los. I això ja és, em penso, un primer èxit molt i molt important i que a mi personalment m'omple de joia i d'il·lusió.
Quanta gent sou?
En aquests moments tenim 74 persones que col·laboren amb el projecte voluntàriament, de moltes maneres. Hi ha qui ens deixa unes ampolles, qui ens deixa la seva barca, qui ve a portar amunt i avall gent i potser voldríem fer submarinisme amb nosaltres perquè són submarinistes, però es conformen en poder-nos acompanyar i portar-nos i tornar-nos, i tot això és realment molt, molt, molt emocionant. I al damunt hi hem trobat algun vaixell més que no ens esperàvem, no? Perquè aquest any n'hem localitzat dos de nous, sí. Això no ho hem dit.
De l'època o no se sap?
No, d'altres èpoques.
Ah, d'acord.
A la cara del gat ens va avisar clar, surt a la premsa i a la ràdio que estem fent això i la gent de bona voluntat que ha vist coses al mar ens avisa. Llavors va venir un submarinista a dir, a la cara del gat he vist una pedra de molí molt gran. La vam anar a mirar i aparentment és romana, ho hem d'acabar a mirar perquè és una cala molt difícil de treballar-hi, perquè inclús quan la mar és plana allà hi pica fort. Una mica de mar de fons i fa una ala d'un metre.
Cala del Gat és al principi de les costes?
La Cala del Gat és a sota de la Trinitat, sí. La última cala així una mica gran que hi ha abans de Vallcarca.
D'acord.
I entre la pedra de molí i la roca hi ha restes de fusta, pensant que és fusta del vaixell, i probablement sigui un vaixell romà. I després, a l'entrada del port de Vallcarca, el magnetòmetre de protons va fer una pitada immensa, 18.000 nanotesles. Això equival a uns 80, unes 80 tones de ferro si les tinguessis directament a prop, i més tones si estan lluny. I al situar-la en el mapa, en Frigma la Gelada, que és gat vell, com tots sabeu, doncs va dir, home, Maria del Carmen. Maria del Carmen és un vaixell que es va enfonsar allà el dia 29 de gener de 1963. És un vaixell carguer molt gran, de 3.800 tones. Va ser desmantellat, però van quedar coses a sota. I té la gràcia que és d'un model molt, molt, molt especial de vaixell que es va construir molt abans. És un vaixell que té 122 anys. Es va construir a 1894 i va ser un vaixell, un model que es va posar de moda aquest any, que per entendre'ns era com un submarí, o sigui, tenia una coberta molt petita i per sota s'engruixia enormement, feia un gran cilindre a sota del mar. I mira, ha aparegut. No és que el vulguem investigar especialment, però saber que és allà i que el tenim localitzat i fer-hi una fitxa i que quedi pel futur que allà i a les restes d'això, doncs, és una altra aportació.
Sí, això són descobriments col·laterals.
Correcte.
Exacte.
I esteu només a Sitges 1, encara hauríeu de mirar Sitges 2 i Sitges 3.
Sí, sí, sí.
Pel que heu comentat
sí,
abans.
Per tant... això ho deixarem per un altre any.
és molta feina.
Doncs, Raül Martínez, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres.
Molt
bona feina. Per Izquierdo, de nou, també, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos portat, doncs, aquí la joguina, aquesta espasa làser, com es diu això?
Magnetòmetre de flux.
Magnetòmetre, mare de Déu.
Magnetòmetre de flux.
No, clar, s'ha de treballar, si es treballa amb estris és més fàcil fer les coses.
Sí, oi?
Doncs, com dèiem, moltíssimes gràcies, molta sort, i continuarem parlant d'aquesta troballa.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.